Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
Molt bona tarda, amigues i amics viatgers. Benvinguts al programa de la temporada del viatge de l'altre. Avui és el programa 11, crec, si no m'equivoco, no, ja?
Crec que sí, Felip, tot i que tampoc te'n fies gaire de mi.
Ostres, això què vol dir?
Vull dir que això? Jo crec que és l'11, però de vegades...
Ai, m'has matat, ara ja sí que comencem bé. Uf, bueno. Tenim, com sempre, els estudis d'Ona Codinenca i el dia del 107.2, la Raquel Sans, hola. Molt canyera avui, pel que estic veient, sí, sí. Me n'alegro. I la Marina Carbonell, de control tècnic. Bona tarda, Marina.
Bona tarda.
Com esteu? Bé?
Bé, molt bé, bé. Ja comença la primavera.
I la sangre altera, no?
Sí, 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 ja en veiem.
I bé, un servidor encantat de ser aquí amb vosaltres, Felip Querol. Així doncs, un dia més, des del viatge de l'altre a l'altre, intentarem esbrinar allò més natural i autèntic de cada país, fugint de la cara turística per descobrir el tarannà més quotidià i les característiques més intrínseques. Ens hi acompanyeu? Serà divertit. De recordar-vos les pistes, a veure si hi ha algú capaç d'esbrinar el país que avui tractarem, perquè sincerament a mi em va costar. És, bueno, començo a dir jo una pista i després la diràs tu.
Vale, perfecte.
Vale? És, la primera és que és el major productor de dentadures postisses, una data molt i molt curiosa.
Està bé saber-ho, per si ho necessitem.
Oh, i tant.
És el sisè país menys poblat del món.
Té una de les pitjors seleccions en la història del futbol. No crec que hi hagi molta gent que tingui molta idea del que hem vist, però bueno, doncs que Raquel, on anem avui? Ens ho dius?
Avui, sí, perdoneu, però crec que es pronuncia així. Avui anem a Liechtenstein.
Doncs res, avui anem a Liechtenstein. A veure si ho pronunciem bé, ho intentarem, però, bueno. Liechtenstein, o més fonamental, o més formalment el Principat de Liechtenstein, és un petit estat de l'Europa alpina que limita amb Suïssa a l'oest i Àustria a l'est. El Principat de Liechtenstein està ubicat entre les muntanyes de Suïssa i Àustria i s'extén des de la vall del Rin fins a una alçada de més de 2.500 metres. Té 11 pobles petits i tan sols uns 36.000 habitants. Un terç de la població és estrangera i els bancs locals maneguen més de 8.000 milions d'euros. Es diu molt aviat, però són molts i molts diners. El seu producte interior brut és de 5.028 milions de dòlars, mentre que el seu PBI per càpita és, d'atenció, 134.617 dòlars. Brutal, no? Malgrat que és un país molt i molt petit, Liechtenstein ofereix una arquitectura i uns paisatges encisadors. Els viatgers més apassionats per la cultura es trobaran molt i molt a gust en el Museu d'Art, així com també en altres celebracions i esdeveniments. Els amants dels esports, d'altra banda, també podran gaudir d'una temporada d'esquí en les millors pistes locals. Liechtenstein també és conegut pel seu circuit de ciclisme i les seves pistes de patinatge. A més, en el petit i acollidor poble de Malbun, és possible relaxar-se mentre es recorren els petits carrers i es gaudeix d'un menjar alpí d'algun dels seus restaurants exquisits.
A més, si parlem de localització, constitueix un enclavament que, juntament amb Suïssa, no forma part de la Unió Europea. És un país sense sortida al mar i és conegut per ser un paradís fiscal. També és el país de parla alemanya més petit del món. Les seves relacions internacionals són coordinades amb Suïssa, estat en qui té delegada la seva defensa militar. Ara us explicarem una dada anecdòtica, i és que el 2017, uns... Perdó, el 2007, perdoneu. Uns 170 soldats...
Perdonem!
Ja, és que he pensat, que és recent, no? Bueno, i és que el 2007, uns 170 soldats suïssos d'infanteria van avançar 2 quilòmetres en territori pel petit principat durant unes maniobres nocturnes. Quan se'n van adonar, van tornar ràpidament. Ara bé, sembla que ningú a Liechtenstein se'n va adonar.
O sigui, era tan petit, no?, que, pel que veig...
Pràcticament van el van creuar, i van haver de tornar, en plan...
No se n'havien adonat. Imagineu-vos. Bé, doncs continuem amb més dades, com per exemple la seva forma de govern, que és una monarquia constitucional. La seva superfície total, com ja hem dit que és molt petitó, és de 160 quilòmetres quadrats. La població és de 36.000 habitants, amb la qual cosa la seva densitat de població és de 210 habitants per quilòmetre quadrat. La moneda oficial és el franc suís i la seva equivalència en euros, ens la dius, Raquel?
Sí, un franc suís equival a 0,93 euros, mentre que un euro és igual a 1,07 francs suïssos.
Per tant, és gairebé el mateix, podríem
sí,
dir, no?
Sí, més o menys, tot i que hem de dir que el nivell de vida és bastant alt, per
sí,
tant...
Sí, si el nivell, la renta per capita és tan elevada, això vol dir que allà hi ha molts diners, eh?
I també significa que si vas de viatge, els euros se't fan curts.
I el temps molt llarg, potser, no? Bueno, ja que parlem de diners, sens dubte aquesta petita nació és més coneguda per ser un paraís fiscal. Té 74.000 empreses multinacionals i generalment en forma d'un simple apartat de correus, degut a un impost que societats amb molts avantatges. En aquest país de 36.000 habitants hi ha registrats 16 bancs i 80.000 societats de cartera, és a dir, 80.000 empreses que tenen allà els seus diners. Però si voleu saber més dades curioses, què ens podríem dir més, Raquel?
Doncs l'any 2006 les autoritats del Principat van mesurar les fronteres i, atenció, perquè van descobrir que el país era mig quilòmetre quadrat més gran del que es pensaven. No és molt, però per les proporcions que té, déu-n'hi-do. Això és com quan estàs fent una obra i de cop i volta veus que hi ha un racó que pots aprofitar, oi? En plan, ostres!
Una cuina, hola! Sí, sí, clar. També és un dels dos únics països doblement sense litoral, és a dir, no té sortida a la mar. I els països amb qui té fronteres, amb Àustria i Suïssa, tampoc en tenen.
És el país germanoparlant més petit del món.
A més, va ser el primer estat que va renunciar a les forces armades. De fet, va dissoldre el seu petit exèrcit de 90 homes l'any 1868.
Aquesta dada, que després la tornarem a agafar quan parlem una mica de la història, és molt curiosa i crec que és un país com molt, molt racional, no? Perquè es veu que gastaven molt i el retorn que obtenien era pràcticament nul, van dir... Escolta,
aquí s'ha de fer alguna cosa, clar.
Estem malgastant aquí tontament.
Sí.
Una altra dada curiosa és que el govern d'aquest país va prohibir el 2005 l'ús del cànem com a aliment per a les vaques. Sens dubte va ser una decisió que va fer enfadar els ramaders, ja que, segons diuen, el cànem relaxa els nervis bovins. No ho sabia, això.
Sí, més o menys sí. També hi ha un cultivador, un ramader que es deia Jean-Pierre, que tenim la cita textual del que deia, i és que avui per avui moltes de les vaques tenen estrès. Una vaca tranquil·la produeix molt millor llet. Això és un fet. Jo també entenc que si el fet de prohibir o de no deixar menjar una cosa influeix negativament en la seva producció, doncs clar, evidentment no els hi va agradar.
No i tant, perquè hi ha moltes multinacionals en un apartat de correu. Clar. Les vaques tenen dret
i les vaques no poden anar. Sí. Ja, ahí està la cosa. Una altra curiositat és que Liechtenstein no reconeix ni la República Txeca ni tampoc Eslovàquia. Ho sabíeu?
No.
Em vaig quedar bastant sobtat també. I per acabar aquestes curiositats, després us en direm més, si voleu saber quina és la ciutat més important, una de les més importants és Shan.
El 1699 va sorgir com a estat en el moment d'adquirir els comtes austríacs de Liechtenstein, els senyorius de Baluz i Schwarzenberg.
El 1719 va ser convertit en principat per l'emperador Carles VI.
El 1806 obté la independència del Sacre Imperi Romà Germànic.
El 1814 va formar part de la Confederació del Rin.
Entre el 1815 i el 1866 va formar part de la Confederació Germànica.
El 1918 va dependre de l'economia d'Àustria.
El 1921 va promulgar la Constitució després de la Primera Guerra Mundial.
Entre el 1921 i el 24, la integració econòmica amb Suïssa formant part de la Unió Monetària i Unió Aduanera.
El 1938 adquireix el tro el príncep francès Josep II.
El 1989 hi ha la substitució del príncep francès Josep II pel príncep Joan Adam II.
El 1995, Liechtenstein s'integra en l'espai econòmic europeu.
El 1997, la Unió Patriòtica Centralista va arrabassar la majoria al partit dels Ciutadans Progressistes, la dreta, i Mario Frick va accedir al càrrec del primer ministre.
El 2001 el va substituir Otmar Hasler, de la PSP.
Ich wollte schon wieder gehen, da trafen mich die Blicke aus dem Electric Ladyland.
Du fällst 100 Meter tief und greifst vergeblich nach dem Fallschirm und die Anschnallzeichen gehen nicht aus. Du wirst von links nach rechts gedrückt und dein Oben ist jetzt...
Hi havia una vegada un cognom es va convertir en país. El Principat de Liechtenstein va adoptar el seu nom de la família més adinerada de la regió alemanya al final de l'edat mitjana i va fer de l'alemany el seu idioma oficial. Un país alpí amb menys de 35.000 residents que vivien en 160 quilòmetres quadrats. És un dels països més rics del món on la família que regna té una fortuna incalculable.
Aquesta família dirigeix l'empresa financera LGT Group amb uns beneficis de 43 milions de dòlars.
Aquest país és de conte. Es situa entre Suïssa i Àustria i va viure bastantes aventures fins constituir-se després de la Primera Guerra Mundial, tot i que per temes econòmics va haver d'unir-se monetàriament a Suïssa. Abans va passar per diferents estatuts. El 1806 es va adherir a la Confederació del Rin i va ser declarat un estat autònom. El 1842, Alois II es va convertir en el primer príncep de la història familiar i va ser el primer en posar els peus sobre el Principat.
Aquest territori va ser antigament la província de Rècia durant l'Imperi Romà. Durant segles d'aquest territori va viure una espècie de tranquil·litat, ja que es troba geogràficament allunyat dels punts d'interès estratègics europeus.
Un cop nombrat i marcat en els mapes com a país, la capital del qual és Vaduz, Liechtenstein va créixer econòmicament gràcies a l'estabilitat que va aconseguir el rei francès Josep II i l'estil personal de la seva esposa i comtessa Georgina de Wittsegg. El seu matrimoni constitueix una de les grans històries d'amor de les monarquies europees. Quan ella va morir, ell no va poder resistir més de 25 dies i va morir.
També gràcies a que durant la Segona Guerra Mundial es va mantenir neutral gràcies a la seva relació amb Suïssa, malgrat que la por va assolar el país davant la possibilitat que Hitler envaís la regió.
El llegat va passar al seu fill Hans Adams, que va seguir la ruta marcada pels seus antecessors.
El 1933 va arribar al poder el primer ministre més jove de la història del país, Mario Frick, que comptava amb 28 anys. El 2000, Liechtenstein es va adherir a l'espai econòmic europeu, que els va obligar a redefinir els termes de la Unió Duanera amb Suïssa, que no pertany a l'associació.
Doncs, és curiós el que hem comentat abans, que el primer ministre va ser un dels primers ministres més joves de tota la història, perquè només amb 28 anys ja va poder accedir a un càrrec de bastant poder. T'imagines tu, Felip?
En un país així...
amb 28 important. Anys poder-ho assolir. Moltes vegades, bueno, avui en dia, de vegades tens 28 anys i et demanen que facis càrrecs de júnior. I...
Jo, sincerament, no voldria això, eh?
No voldries tenir aquesta responsabilitat.
No.
Jo m'imagino els funcionaris al veure-la arribar en plan, mira aquest sí, pipiolo, aquest, eh? Sí. I va anar allà a posar ordre.
Ni allò ni això d'ara tampoc, eh? Però,
ja, és una cosa... L'únic que diu bastant de que, bueno, no ho tenen en compte, no? El que val és...
L'experiència sí, no es té en compte en aquest cas, evidentment.
No, però no només l'experiència. És a dir, si tu has demostrat que tens valia i amb 28 anys pots liderar un país...
Però com demostra que tens valia?
Clar. Home, suposo que si ho has fet bé, si has aconseguit a les primàries... guanyar a tots els teus contrincants i...
Oh, els primaris has convençut a tots nosaltres perquè et pot tirar a tu. Una altra cosa és que facis bé la feina.
Però això és genial, o sigui, és el millor polític, saps? En plan, vota'm a mi que jo ho faré per tu, vota'm a mi que jo ho faré per sí, tu, sí. I després, bueno, ja veurem si ho farà per ells. Sí, sí.
Després venen les rebaixes, no?
Doncs bé, avui tenim bastantes curiositats i aquí us portem unes quantes més perquè el que ens hem adonat és que és un país bastant desconegut.
Sí.
I com que és tan petit i poca gent, almenys que haguem pogut trobar, no hi ha anat, avui prescindirem de l'entrevista.
Clar, és això que es volia dir també, que clar, normalment trobem almenys una persona per entrevistar, però aquest cop ha estat impossible, vull dir...
És tan una petit que ens... segurament l'han creuat i no s'han adonat, és que...
Una persona que sí que ens va contestar ens va dir que avui la tarda era impossible i per tant que no ho podia fer. Però
bueno, si sí, qualsevol de vosaltres hi ha estat i ho vol compartir, ens podeu trucar al 93 866 32 39, o bé deixar-ho per Facebook i explicar què us va semblar, què és el que més us va agradar, qualsevol... curiositat o, per exemple, consell que ens vulguem donar.
O el vostre punt de vista. Sí, sí.
I tant, sense problemes.
Doncs bé, si continuem amb les curiositats, la primera que tenim aquí és que el 2003 es van censar 34.022 persones a Liechtenstein, que per cert, al final ho acabarem pronunciant bé, espero, com a ciutadans, encara que la majoria de la població eren estrangers. Això perquè creus que pot passar? Que siguin estrangers.
Jo, mentre vaig estar investigant sobre el país i tal, vaig veure que hi havia com molts foros o molts consells de com podies accedir al país perquè, diguéssim, com que hi havia bastant treball. I llavors, la qualitat de vida és bona, no? Està com molt de centre Europa. Que...
Sí.
I crec que per això, que perquè... A lo millor els habitants que són d'allà són molt pocs, si és un país que sempre ha estat tan petit, no? Els hi ajuda, renova una mica l'economia, la possibilitat de que entrin treballadors estrangers, però també fa que sigui una mica difícil arribar, pel que he llegit per internet, que no tinguis tantes facilitats com altres països. De fet, fins i tot vam intentar buscar grups espanyols o catalans per allà.
Sí.
I no. Pràcticament, no. O sigui, era gent que volia arribar a aconseguir com el visat, no perquè no és necessari, però volia aconseguir una feina
i
per poder anar.
I gent que demanava consell a veure com podien fer per arribar a viure allà, però que al final ningú pel que es veu acaba d'arribar. No Clar. Sé. Jo també tinc una altra teoria, igual sóc molt mal pensat, no?
Però... Aquí no jutgem a ningú. No, endavant.
No, però clar... molts diners amb pocs habitants, molts bancs, paraís fiscal, o sigui, em fa pensar molt que molta gent potser estan empadronats allà, però realment no hi viuen allà. Simplement són com, bueno, com molta gent que va a Andorra, no? Que...
Bueno, és que potser si poguéssim saber tots els que estan allà, hi haurien ciutadans molt il·lustres.
Clar.
És sí. El típic del meu veí és...
Sí, sí. Per això que dic que sou mal pensat, però... Jo crec que va per aquí les coses, perquè...
Sí, jo també ho crec.
I tampoc crec que si el nivell de vida és tan elevat, un ciutadà normal com nosaltres pugui permetre estar allà, no sé, molt més que unes vacances.
És que, un moment, no podem passar per alt que només el rei és com la persona més rica del país i es va convertir en país simplement perquè va dir, escolta, això és el meu principat. És...
Aquí mando jo.
És la República Independiente de Liechtenstein, perquè em dic així, és com si ja jo fes un metre quadrat per casa i digués, mira, la meva. Ara, això és molt fort, perquè a l'edat mitjana, trencar el feudalisme, enfrontar-te al rei, i pràcticament segurament al papa o al cap luterà, i dir, escolta, això és el meu territori. I...
Jo crec que no es va ni enterar, sincerament, no m'ha passat tan petit que, bueno, si volen que es matin, però...
Vas posant balles, no? I, sí. I fins que el veí se n'adona, doncs mira...
Com que tampoc se n'adona, doncs... Bueno, no sé, no sé. Però bueno.
Va, continuem. És el quart país més petit d'Europa, després del Vaticà, Mònaco i San Marino.
L'idioma oficial és l'alemany, però quasi tot el país parla un dialecte propi.
És un país neutral i no té exèrcit, com hem comentat abans. Va ser abolit el 1868 i ho van fer perquè resultava car i necessari.
I ben fet.
Van tallar por lo sano. Van dir... Això...
Pa què?
Pa què? Segurament s'ho van preguntar en plan, ¿esto?
No, hacer amor, no la guerra. Pues mira, el millor exemple, no? Vull dir,
no, també. Clar. De fet, vull dir, si no ho necessites i la teva mentalitat és que es pot resoldre tot millor amb dialèctica, no? Sí. Que amb violència.
Que amb violència.
Escolta,
pues,
pues, millor invertir en educació que no en armes.
Per exemple. Es tracta d'una monarquia constitucional, com hem dit abans. El príncep o Fürst és Hans Atma II. La sobirania de l'Estat es comparteix entre ell i el poble que escull el Parlament, Landtag, que està compost per 25 persones, però només 5 d'aquestes persones formen part de la Càmera, són els responsables dels assumptes polítics del dia a dia.
El 1984, un referèndum realitzat pels barons del país va permetre que les dones votessin en les eleccions nacionals, tot i que no en les locals.
Mm, per què?
Curiós, oi? Jo també ho vaig pensar.
Perquè molt mal.
És, però potser és, és més fàcil que votin a una cosa que és com en general, però no votar, per exemple, com que les localitats són tan petites, saps?
Sí, però no té sentit.
Potser perquè en les localitats petites es coneixen més.
Per això mateix.
Ah, per això mateix no volien, en plan... Saben masses coses. Res de... No? Ja. És més, de vegades és més fàcil convèncer gent que no coneixes de res que convèncer algú que coneixes de sempre, que sap els teus punts dèbils, que sap quan menteixes, quan...
Però clar, si... Jo ho veig al contrari, perquè és més fàcil convèncer una persona que coneixes perquè coneixes els seus punts dèbils, no? Que algú que no coneixes que no saps com és, que quins punts dèbils té.
No sé, a mi em dóna la sensació moltes vegades que quan estic davant d'un públic que no conec de res, per exemple, quan haig de parlar en públic i tal, i la majoria de gent no em coneix, no passa res. Però quan ja entra al públic algú que coneixo, algun amic, algun familiar o tal, i em somriuen en plan, ai, que bé ho estàs fent, o, per exemple, quan saben en alguna paraula que sempre m'entrebanco alguna cosa d'això, miro, i m'estan... Saps? Dic, ja està, no he pogut. Saps? És molt més difícil, perquè jo crec que ja saben si estàs nerviós, si no... Però està bé que pensis al contrari.
Els dos punts de vista estan... Bueno, poden ser acceptables, no? Suposo.
I tant.
I ara parlant a la ràdio, com et sents?
Tranquil·la, perquè segurament ni ma mare ni els meus germans estaran escoltant això. Perquè sempre els haig de passar després. Bona. En plan, escolta, no m'heu escoltat avui? També haig de dir que ells no viuen a Sant Feliu, ja. Llavors els dies una mica més difícil. Però bueno, pràcticament és en plan, escolta, no m'heu escoltat avui? Llavors sí, sí, i ho escolten.
Però aquí és diferent, perquè és com si estiguéssim nosaltres dos, bueno, i la Marina, nosaltres tres, i ja està. No sé.
Sí, com de tertúlia.
Sí, sí, sí. Ja m'he perdut, ja no sé on estàvem, veus?
Desviat. Ara ve la part del príncep.
Ah, sí. Vale, doncs el príncep va voler abdicar el 2003 per anar a viure a Viena. Però un referèndum popular va frenar la posició de la Casa Reial i llavors els poders del príncep es van consolidar, sent una de les cases reials amb més poder d'Europa respecte al seu poble.
Tu, Felip, no creus que això és un ultimàtum? En tota regla?
Sí, pot ser, probablement.
És en plan, et deixo, però si em deixes escollir què veurem a la tele, que no sé què, que no sé quantos, no me'n vaig.
Sí, sí, sí.
No, perquè al final...
Sí, sí.
Amb aquest d'això de me'n vaig, va aconseguir que el seu poble digués no, queda't, que encara tindràs més poder.
Que et cuidarem.
Sí.
Clar, sí.
Vaja, vaja.
Sí.
I, finalment, el cos de policia està composat per 120 persones, de les quals només 83 són policies, la resta són funcionaris públics. Com veieu, això es subdivideixen en tres departaments: el comandament, el de la seguretat i el trànsit, i, finalment, el de la investigació penal.
I jo aquí em pregunto, no tenen educació funcionaris que es dediquen a l'educació o, per exemple, a la sanitat?
Suposo, però potser no... O sigui, ells, entenc que com a departament policial entra tot el que és investigació... Aquí com si diguéssim la policia yeah. d'homicidis, no sé què i tal, i a lo millor la part d'aquí ja ho porten a judici.
Ja. Yeah.
No incloent-ho com... Perquè, clar, tenen més funcionariat. De fet, una de les coses que vam llegir que és que, tot i ser un poble... Bueno, un país tan petit, tenia bastants funcionaris. És a dir, ningú se'n pot deslliurar d'això. Vagis on vagis, allà estarà.
Funcionaris a canto.
Curiós.
Sí, sí. Bé, abans us estàvem dient que ens ha estat bastant complicat el fet de trobar algú per entrevistar i ens ha passat una mica el mateix amb el fet de trobar les celebracions i les festivitats. O sigui, sí que és fàcil trobar que fan tal data, tal altra data, sí, però no és fàcil, no hem trobat com ho celebren. No sé, ha estat curiós, a mi m'ha sobtat bastant. No hi ha molta informació al respecte. Bé, el que sí que podem dir-vos són els noms curiosos de les dates que tenen quelcom a celebrar. Per exemple, hem trobat molt curiós el Dia del Silenci, que per cert hi ha un sèrie de fan, m'encanta el silenci cada vegada més.
Jo ho dic, silenci, de 7 del matí a 11 del matí, no fa falta un dia, només aquestes hores claus, silenci, sisplau. Si el meu company de feina ho està escoltant, silenci, sisplau. A partir de les 11...
Què et passa, tu, avui?
A partir de les 11, que ens hem pres el cafè, que ja veus com... Va, ja estem a punt d'anar a dinar, tal. Llavors parlem, però fins llavors, sisplau, silenci.
Uf, em fas por avui, eh? Però bueno... Doncs bé, hi ha el Dia del Silenci, que es celebra 3 dies a l'any. Un és el 14 d'abril, l'altre és l'1 de novembre, i finalment el 24 de desembre, que és força curiós, el 24 de desembre, el silenci, no sé...
No hi ha comentaris de cunyats ni coses així, saps? No hi ha
pensat dia... això. No hi ha pensat això, mira. I com no, també el dia més important de Liechtenstein és el 15 d'agost. No és ni més ni menys que el dia de la festa nacional i el dia de Liechtenstein, com hem dit. Però el que sí que hem trobat són, diguem, dates que tenen, doncs, per exemple, l'1 de gener, que és el dia de Cap d'Any, el 6 de gener, que és l'Epifania, el 2 de febrer, que és Camlemas, el 16 de febrer, que és el Shrove Tuesday, no sé exactament què faran ahir, però bueno.
Mira, és curiós, perquè el 19 de març és la festivitat de Sant Josep,
sí,
com aquí.
Sí, sí.
No?
Clar, no, vull dir, hi ha dates que sí que són, que coincidim aquí, no? Per exemple, el dia de Cap d'Any, no?
L'1 de maig.
L'1 de maig, sí. Com tu dius, el 19 de març és el dia de Sant Josep, però també, per exemple, m'ha sobtat que el 8 de març no és el dia de la dona, com és aquí. No tenen un dia de la dona. No sé si és perquè... No sé. Clar, per això m'ha sobtat abans quan hem dit que votaven, però parcialment, no del tot. I dius,
clar, quan bueno, van...
No sé. No sé si m'acabaria d'agradar molt aquest tipus de societat, però bueno... Sembla molt, molt moguts pels diners, no? Pels calés, però després realment... Bueno, ja estic jo jutjant, però bueno, és el que hi ha. Després, l'1 de maig, el dia de festa del treball, com aquí. El 13 de maig, l'Ascensió. El 15 d'agost, l'Assumpció. El 8 de setembre, la Nativitat de Nostra Senyora. No sé exactament... L'1 de novembre, la festa de Tots els Sants i també del Silenci, com hem dit. El 8 de desembre, la Immaculada Concepció. El 25 de desembre, Nadal. I el 26, el dia quan aquí fem Sant Esteve, és el Boxing Day. Clar.
No sé per què.
De fet, Felip, el dia 26 de desembre, jo estava a Màlaga i vaig passar per Gibraltar. I quan vam arribar...
Però tu, hi ha algun lloc que no hi hagis anat? És que de veritat...
Sí, i vull anar. Bueno, ja doncs ja, el 26 de desembre vam anar a Gibraltar. Passàvem per allà i bueno, el meu germà volia anar i vam anar. Total, que el meu germà estava molt entusiasmat per veure els apes, els monos aquells que tenen a la cima. I clar, quan nosaltres arribem ens diuen no, avui és Bank Holiday. I és en plan, però què celebreu? Si Sant Esteve és impossible, no serà Sant Steve, saps? O sigui, no. No, celebrem el Boxing Day. També el celebrem. Sí.
I què és exactament?
No sé ben bé què és, però en realitat allà ens va explicar la dona com que quedaven i dinaven junts, bueno, com una mica aquí el Sant Esteve, i era com per tornar-se a reunir després del Nadal. Era com el dia de tranquil·litat després de... Vamos, com ho explicaria jo. Entre el diumenge i el dilluns... El dia aquell que es necessita, saps, per recuperar-te, perquè moltes vegades tornes a la feina i estàs, no et corden els pantalons, saps, els tres dies que has passat menjant, necessites un dia per estirar-te al sofà, no fer res, pair una mica...
Avui estàs molt explícita,
Doncs això era una mica. Segurament alguna relació amb, bueno, algú cultural i tal, però com m'ho va venir dir aquella senyora, és en plan per recuperar-se abans de tornar.
Home, té una mica de sentit si penses que el 24 de desembre és el dia del silenci. Però és abans, o sigui, abans el silenci, com en plan, que ningú em digui res.
M'estic mentalitzat pel 25.
I després el 26.
Que és torno a la tranquil·litat.
Mira, curiós.
Scheißegal, was dort ist, scheißegal, was gestern war. In einer Nacht wie dieser werden tausend Träume wahr. Tausend schöne Frauen, tausendmal verführen. Tausend gute Freunde und tausend Liter Bier. Tausend Liter,
tausend Liter Bier.
Tausend Liter,
tausend Liter Bier.
Tausend Liter,
tausend Liter Bier.
Tausend Liter,
tausend Liter Bier.
Jump, jump, jump. Morgen früh sind wir die Letzten, die noch am Tresen stehen. Die Kneipe liegt in Trümmern, wenn es heißt, wir müssen gehen. Der Witz beginnt zu weinen, man beginnt.
La cuina de Liechtenstein s'assembla molt a la cuina suïssa, però amb influències austríaques. El Kaschnofle són petites mandonguilles de formatge i és una de les especialitats del país, perdoneu.
No, perdonem, volem provar-les, perdona. Menys perdó i més provar, però bueno. L'altre és el Rivel, que és un plat molt popular cuinat per la població més pobra del país. Està compost de farina, llet i mantega. I se sol prendre amb cafè, amb salsa de poma o compota de formatge i poma.
Té bona pinta.
Sí, però jo crec que em quedaria amb les...
Amb les mandonguilles.
Sí, formatge. Sí.
També hem trobat que es poden provar excel·lents vins, entre els que destaca el Badúcer, que és un vi negre de grans qualitats del paladar. El país compta amb la regió vitícola més petita del món.
Però segur que fa molt bon vi. Amb tants diners, seguríssim. Liechtenstein produeix cerveses locals, també m'agradaria provar-les, que són molt apreciades. Per acabar el menjar, es recomana provar un dels licors propis del país. Es pot escollir entre licor de poma, de cirera, de pruna o de pera. Quin triaries tu?
Jo crec que el de cirera,
Marina, tu per quin et decantaries? Licor de poma, de cirera, de pruna o de pera?
De poma.
De poma, jo crec que... També.
Molt bona elecció.
Més àcida, potser, no?
No begueu en excés, perquè les lleis són molt estrictes i si condueu sota els efectes de l'alcohol, la multa que us pot arribar...
Mira, n'estic super d'acord. Si veus, no condueixis.
Com diu l'Aznar.
L'Aznar...
No, totalment d'acord, però... Això està molt bé per la gent que tingui... Jo crec que les multes han d'estar adequades a la renda de la persona. És en plan, si tens molts diners, vale, pots pagar potser 200 euros, però si... Que no ho has de fer, no has de conduir, que no es doni el missatge equivocat. No has de conduir sota els efectes de l'alcohol. Però moltes vegades segurament va algun amb un cotxazo no li faran control perquè porta el cotxazo i tu, que vas amb el teu i has begut una cervesa, que no has de beure, però continua, et cauen 200 euros. Dius, ostres, tu!
Ara et contestaré. Dues idees. La primera és que ja no simplement per la multa. T'ho imagina't...
els danys que pots fer.
No, i o tu mateix.
Vull dir... Sí, sí, és veritat, però de vegades trobo que van una mica a enganxar...
Sí, que sí, que les multes ja haurien d'estar en relació al que tu pots guanyar, al que pots aportar.
I que de vegades es posen a fer controls d'alcoholèmia a les 9 del vespre i a les 6 del matí, quan tothom surt de la discoteca, no hi ha...
És que llavors estan dormint.
Clar. Però és que, ostres, el de les 9 dius, et paren i dius...
A més que les obvies s'han aixecat, clar...
Pràcticament porto el Colacao aquí, no a les 9, però...
I després una altra cosa que no té molt a veure, però... sí, tu dius que els que tenen els cotxassos no els paren per posar multes. A part que no els paren per posar multes, crec que moltes vegades es pensen que són els amos de la carretera.
Sí.
Si us fixeu, els que tenen millors marques de cotxe són els pitjors conductors. Ho sento, però és veritat. L'intermitent no existeix.
Avui no jutgem a ningú, però no, critiquem tot el que podem. Avui ens estem quedant a gust.
No, però és veritat, o sigui, normalment, si veus que un cotxe no posa l'intermitent, fa el que li dona la gana, etc. Mira quina marca és, perquè és una marca bona.
Bueno,
el meu profe d'autoescola, l'Imerio, deia, bon cotxe, mal conductor. I això és així, Ho tinc comprovat.
Sí, sí, sobretot els que porten 4x4 d'aquests de que són gegants, però gegants, no? Un suburban, no sé què, 4x4 per ciutat, aquests, bueno,
ja.
Deixa espai perquè...
Sí, i ja ens hem tornat a la, del tema i no... Ah, sí, ja està, hem acabat.
Wir sind nicht auf dieser Welt, um perfekt zu sein. Der Schnee ist perfekt, der Mond, wir nicht. Wir sind auf dieser Welt, um die falschen Frauen zu nehmen. Verstehst du mich? Du verstehst mich. You've got possibilities, red hot possibilities.
Felip, perdona, ho haig de comentar. Aquesta música, la veu és molt sensual, tot i que està parlant en alemany.
Estic molt d'acord, sí, sí.
Per un moment totalment. He pensat, alemany o italià?
És igual.
Però m'agrada, era com molt sensual.
Sí, sí.
La música, ens pots recordar com es diu, Felip, per si algú la vol...
Doncs, Das Badeschloss. No sé si ho he llegit bé, si ho he pronunciat bé, no sé...
Doncs si algú li ha agradat tant com a mi, jo crec que és bastant relaxant, no? Música ambient.
Sí, 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 realment sí.
Doncs està molt bé.
Doncs, bueno, per acompanyar-nos a què veure, estaria...
Està perfecte. Doncs anem allà. Al ple centre d'Europa, amagat entre grans veïns, està un dels llocs amb més encant del continent. A la vall del Rin i als Alps es troba un terreny muntanyós de gran bellesa. Té una frontera de 76 quilòmetres. Sembla un poble, però en realitat és tot un país.
Tot i que és un territori petit, compta amb grans recursos naturals i zona de cultiu. Gràcies a la seva orografia i la qualitat fluvial, té una enorme potència, un potencial hidroelèctric. O sigui, això és bastant important, penso.
Sí, perquè li dona gràcies als recursos naturals, no? També
sí.
No és un país que depengui d'altres. El seu clima no és pròpiament centroeuropeu, doncs els vents que predominen venen del sud i suavitzen la temperatura. Els hiverns són plujosos i amb neu, però no massa freds, i els estius són humits i calorosos. Malgrat tot, el principal atreu els núvols i són comuns els dies amb boira.
És un territori petit, però no tot es redueix a Vaduz, la capital, perquè el país compta amb 11 comunitats conegudes com Gemeinden, Schaan, Balzers, Triesen, Essen, Mauren, Triesenberg, Rugel, Gramprin, Schellenberg i Planken. Perdoneu la pronúncia, però no sé si ho he fet bé. Precisament al tractar-se de petites poblacions en les que es conserva l'ambient rural, són defensors de les tradicions i és fàcil accedir a algunes de les demostracions culturals i de folklore del país, com per exemple teatre, dansa, concerts i gastronomia.
L'art del país és un dels principals motius per anar al Principat. museus, galeries d'art i tallers actuen com imant pels amants de la cultura d'arreu del món. No oblidem la col·lecció privada de la família reial amb algunes de les obres més interessants de Rembrandt, Rubens i Van Dyck, oi? Que encara es conserven en el Museu de Liechtenstein de Viena. Són un clar exemple de l'interès cultural que professen.
Mira, abans estàvem parlant i no me recordo quin nom has dit. Però me'n recordo de quan anava a vuitè, que es deia Van Dyck.
Doncs...
Deus si les tonteries, però és així.
No, està bé, perquè jo he pensat dubtar entre els dos i dic, sempre corregien. Però ara que m'has dit, me'n recordaré avui i demà ja no.
Un altre lloc obligat és la visita del Kunstmuseum. Bueno, jo he dit Kunstmuseum, però no sé. Kunstmuseum Liechtenstein. Una fita arquitectònica de Morfer, de Gelo i Keres. Inaugurat l'any 2000, és un dels edificis més curiosos i cridaners de Centre Europa. Potser per això està orientat a l'art modern i contemporani internacional i és la seu de la col·lecció pública de l'art del Principat. Sempre hi ha alguna exposició temporal que val la pena visitar i es troba a ple centre de Vaduz, o sigui que ho trobaríeu fàcil.
Els punts d'interès del país es centren en el fabulós castell de Vaduz, amb uns 70 anys d'història. El 2012 es van celebrar els 300 anys des que el castell és propietat dels prínceps de Liechtenstein. No es pot visitar el seu interior, però l'exterior és espectacular. De fet, es pot seguir pel camí de Kanzel i gaudir d'una panoràmica de la vall del Rin, que si ja sou amants d'Instagram, el postureo. Us encantarà.
No començava amb això, sisplau. No cal. Bueno, si hi ha algú que, clar que cal. En fi. El Museu d'Història del País està orientat especialment pels nens i es divideix en tres edificis. Un recorregut amè i didàctic per conèixer una mica més aquest gran desconegut, que realment és interessant.
Dos museus més us en parlarem. El Filatèlic, amb un munt d'objectes curiosos, i el Museu d'Esquí, on podreu veure els esquís amb els que Seiler va... amb els que Seiler va guanyar el campionat del 58 i a l'equip de Hannig Wenzel als Jocs Olímpics de 1980.
Apunteu també la Bodega de la Cort, un lloc on catar els vins de la vinya privada del príncep. Imagineu-vos, ni més ni menys.
Aquí sí que aniria jo.
Mira, a mi el vi no m'agrada, però sols per estar-hi a la bodega, jo hi vaig. Vull dir, tampoc us podeu perdre el City Train que faran les delícies dels més petits. Un recorregut de 30 minuts per la ciutat, un passeig per Middeldorf i Oberdorf, el casc antic dels monuments d'interès històric. Especial atenció a la Casa Vermella, que data de l'edat mitjana.
Liechtenstein és un lloc extraordinari pels amants dels esports. La neu a l'hivern i el senderisme la resta de l'any. Tenen rutes de 2.600 metres d'alçada amb una xarxa de 400 quilòmetres de rutes senyalitzades que creuen el país sencer per paisatges idíl·lics i plens d'encant.
Vaja, pel petit que és, té molt, eh?
No, a mi el que m'agrada és que pots beure vi, però pots fer esport.
La combinació perfecta, no?
I a sobre pots anar i veure quadres meravellosos, no?
Això sí, veus?
Ho té tot, però clar, és tan petit que...
Ho pots fer tot molt ràpid.
És un dia, dos dies? No, és broma. Però per això jo crec que també a la gent li costa escollir-ho com a destí.
I suposo que deu ser molt car, també.
Un gran desconegut, sí. Liechtenstein.
Sí, sí.
Doncs bé, Felip, avui anem amb el viatge temàtic que fa...
Ja anem al viatge temàtic, vale.
Ja
vale,
quasi vale. S'està acabant.
Vale.
Que fa dues setmanes que no hem pogut fer, perquè, bueno, amb
cert,
altres programes hem
cert.
Tingut més entrevistats,
no,
molta
no
més informació
temps per acabar,
i tal.
Cert.
Per tant, avui us volem recomanar 10 llocs molt poc coneguts de París que podeu aprofitar Setmana Santa... o un cap de setmana per veure.
Un cap de setmana pot ser molt, molt curt, no?, per veure-ho tot.
Bueno, no. Aquests 10 llocs, no? Sí, ens saltem tota la part de París, que és molt coneguda i tal. Bueno, és un cap de setmana diferent.
I una altra pregunta, per què París?
Doncs, la veritat, això... No. Això ho haig de dir, molta gent em mata. Ho sé. Sé que no és políticament correcte. Però París no és una de les meves ciutats preferides. Ho sé, tranquils, ho sé. Sé que hi ha molta gent que li encanta, que pensa que París és perfecte per anar amb enamorats, amb amics, amb no sé què. Hi he anat dos cops i jo me l'imaginava com la ciutat de les llums. Aquell encant dels anys 20, una mica, no?, que t'enlluerna, que està com a l'avantguàrdia de tot i tal. I...
Arribes i no és tant com t'esperaves.
Clar, potser és perquè jo m'esperava moltes coses, però, i a sobre, vaig anar després, crec que l'últim cop que vaig anar va ser després de veure Midnight in Paris, de Woody Allen. No té res a veure.
Bueno, vale. Ja.
Aviam, és una ciutat que està bé, molt comunicada, europea, té moltes coses, recomano anar-la a veure, per suposat, però si jo
no
hagués
d'escollir...
No. No seria la meva preferida. Ara ens prefereixo Roma que París. I tinc moltes amigues que em maten quan dic això, però és que em maten amb la mirada, quasi, eh? Després parlem.
Com pots dir això, no?
Però ho sento.
París no, no ho has de sentir, cadascú té les seves preferències.
París no m'enamora. I m'encanta la gent que parla d'ella i que veu coses extraordinàries. De fet, fa poc hi havia una exposició... no me'n recordaré del nom perquè em costa moltíssim recordar-me dels noms. Ja ho heu vist en Van Dyck.
Molt bé, mira, veus?
Però hi havia una exposició, un fotògraf va començar a anar per París i va començar a retractar els seus peus en llocs emblemàtics. Vale? Que diu, ostres, això és súper d'Instagram. Sí, ho sé. Però va començar a agafar gent amb sabates diferents en llocs, per exemple, el que abans havia sigut la frontera entre dos ciutats, pujant, per exemple, a Notre Dame i tal. I li va agradar tant l'experiència, crec que el fotògraf és londinenc, que va decidir que faria, aniria retratant a gent amb negocis curiosos.
Ostres.
I l'última exposició era sobre això. Hi havia una botiga que a dalt posava xapó, que són barrets, però en realitat l'home venia llibres d'antiguitats. Però va dir, al peu de la fotografia posava, que li havia agradat tant el... com es diu? El rètol, que era tan maco dels anys 20, que no va poder tirar-lo, ni canviar-lo, ni pintar-lo. Llavors, la botiga s'anuncia com si fos d'una sombreria, però en realitat és una botiga de llibres antics. O hi havia com una carnisseria delicatessen d'aquestes així, però tot era dels anys 50, saps? O sigui, era heredada dels seus pares, bueno, dels seus avis més aviat, i ell feia la foto fora i sortien... Lo típic d'abans els diaris, que sortien els propietaris, i darrere l'establiment, doncs això, va fer una col·lecció que crec recordar, no estic molt segura, unes 20 fotografies de 20 establiments emblemàtics de París.
Que guai.
I la veritat és que està molt bé. No sé si encara estarà, crec que estava al Caixa Fòrum, no sé si encara estarà, però si hi és, us recomano molt que l'aneu a veure.
Vale, prenem nota.
Doncs molt bé. Vale. Per això París.
Vale. Molt bé. Doncs jo, ara us contarem 10 llocs poc coneguts de París que us enamoraran. Quan parlem de París, sempre ens ve a la ment la Torre Eiffel, no? La Torre Eiffel. El Louvre, l'Arc de Triomf, les catacombes... Però la ciutat de la mort té molts racons màgics dels quals es parla molt poc i pocs turistes coneixen. Aquí hi ha 10 llocs. Direm 10 llocs pels enamorats o turistes intrèpids o per qui vulgui. El primer és el cafè del... Jo no sé francès, ho sento molt. Cafè Les Deux Moulins. No sé si ho he dit bé. És així?
És.
Sí, bueno. Només els viatgers més cinèfils seran capaços d'apreciar el valor d'aquest cafè en ple barri Montmartre. La innocent i imaginativa Amélie era l'encarregada de servir les taules d'aquest encantador local.
Haig de dir que encaixo en el perfil. M'encanta. París no m'agrada tant, però Montmartre em sembla bueno, un dels llocs més macos de la ciutat i m'agrada Amélie, la peli. Llavors, el cafè és molt curiós, és naïf totalment, no? I trasllada una mica el que vol transmetre el director de...
Et sents Amélie, tu?
Sí, una mica sí, excepte el d'anar a rebuscar en els fotomatons les... Això no, això de tirar-me pel terra a rebuscar...
No tant. No bueno. Tant. Bueno, està bé. Sí, sí.
Molt bé. Anem amb el segon lloc, que es diu Place du Tertre, i entre els llocs del mercat de la Place du Tertre van arribar a passejar grans de l'art com Picasso, Dalí. Aquí, retratistes i pintors pinten encara els seus quadres a l'aire lliure, esperant que algú vulgui seure i endur-se'n un retrat o una pintura en record als bohemis parisins del segle XIX i XX.
Molt bé. Després també tenim les vinyes de Montmartre. Com era d'esperar, molts dels llocs coneguts de París es troben en aquest barri màgic ple de personalitat. En aquest cas, Montmartre amaga un impressionant vinyer. Aquest espai obert complia les funcions de vinyer. Ja en l'època romana i fa uns anys va tornar a la seva activitat, original amb l'ajuda de l'Ajuntament.
Això em sembla una gran iniciativa,
sí,
que dins de les ciutats puguin
recuperar l'encant que hi havia abans, que no el deixin perdre. Sí, està superbé.
Molt
hauríem
bé.
De fer-ho tots.
En quart lloc situem Le Train Bleu. Sota els sostres esplèndids i colorits d'aquest restaurant situat a l'estació París-Lyon, encara ressonen els ecos, sí, els ecos de la Belle Époque. Aquest impressionant establiment va obrir les seves portes al 1901 de la mà del president Émile Lobet i encara avui en dia serveixen diàriament més de 500 plats.
Jolín, déu-n'hi-do. Després tenim el Saint-Chapelle. No és que aquesta capella sigui desconeguda, sinó que la majoria de problemes es passa per alt, ja que la seva veïna Notre-Dame li treu protagonisme. Visitar aquesta meravellosa gòtica, aquesta meravella gòtica us deixarà impressionats.
Shakespeare and Company. Aquesta llibreria independent ha marcat la història de la literatura anglosaxona a la capital francesa. Aquest lloc serveix al mateix temps com a llibreria i biblioteca, un centre cultural important on es celebren actes literaris. Com a curiositat, aquest local compta amb una planta superior que serveix de refugi al viatger i on els visitants tiren monedes per demanar desitjos. Per Shakespeare and Company han passat numerosos escriptors de la generació perduda i després de la generació Beat.
Tenim també l'edifici La Virot. En el número 29 de l'Avinguda Rapp es troba una impressionant façana de l'estil d'Art Nouveau. Va ser l'any 1901 quan l'arquitecte Jules La Virot es va fer amb el guardó a la millor façana en un concurs de la Vila de París amb aquest edifici estil modernista. Val la pena fixar-se en el treball sobre fusta de les portes i els relleus dels marcs de les finestres.
Els passatges coberts. L'origen d'aquests passatges era comunicar uns edificis amb altres a través de galeries comercials. Les seves cobertes de cristall permetien que els parisins gaudissin de les seves compres i aprofitessin la llum diurna sense exposar-se a les inclemències del temps. Existeixen multitud de passatges d'aquest tipus en el marge dret del Sena, tot i que van desapareixent enfront dels grans centres comercials.
El canal Sant Martín. Aquest canal es va inaugurar el 1825 i va ser creat originalment per portar aigua potable a la capital. Amb un aire utilitari industrial, està compost per 9 encluses i diferents ponts giratoris. En l'actualitat, s'ha convertit en una zona tranquil·la, transitada per joves artistes, universitaris i professionals del món de la moda. És un lloc ideal per passejar relaxadament o per fer un pícnic.
I finalment, caminar per París. No us volem desvetllar l'últim lloc perquè mai hi ha un últim lloc.
Aquesta és bona, molt bé. M'ha agradat.
Aquesta ciutat amaga molts llocs màgics. Ja us he dit que particularment no m'agrada, però sí que trobo que hi ha coses molt maques. I de vegades només fa falta anar passejant i anar trobant racons amb un encant especial.
Màgics.
Sí, que us sorprendran. Us recomanem que passegeu per la ciutat sense mapes ni rellotges en busca d'inspiració.
I I ara, com sempre, arribem al final del programa, però abans hem de desvetllar algunes de les pistes pel proper programa. Bé, avui, si ho som sincers, no farem cap, com es diu, cap sorteig, ni paperets, ni res. Per què? Doncs perquè creiem que el pròxim programa estarà bastant bé. No és perquè ho vulguem dir nosaltres, però tindrem invitats especials per fer les entrevistes en directe i no seran, o sigui, seran d'aquest país que tractarem. Per tant, no fem sorteig i us direm algunes de les pistes. Però això sí, si podeu, no us el perdeu perquè creiem que serà brutal. Bé, una de les pistes és que és el país menys religiós de tot el món.
La següent és que té el diari més antic des de que es va crear el 1645.
Una altra és que, bueno, aquesta pot ser aplicable a molts països, però aquest també ho fan. No fan servir sabatilles dins de casa, com a molt, mitjons.
Això és una cosa que no entenc, perquè...
Per què?
A mi m'agrada portar mitjons gruixuts, però no puc caminar sense les sabatilles, perquè agafo fred als peus. Per més gruixut que sigui el mitjó, jo necessito la sola. I si després has de sortir a estendre, ja, o sigui...
Pensa, clar, jo t'entenc, però pensa que... en aquests països, molts d'aquests països, tenen un sistema de calefacció que està pel terra.
Pel terra, ja.
Sí. Llavors, com que moltes vegades entren amb les botes plenes de neu i per no fer la casa tot un fàstic amb aigua o amb restes de neu, se les treuen a l'entrada i llavors ja van descalços. I és molt còmode.
És molt còmode. I està molt bé, però... Hauríeu de veure les meves sabatilletes, que són dos renos.
Bueno, mira. Sí.
Dic la següent, Felip.
Vale.
L'alcohol té impostos molt elevats.
I em sembla superbé, sincerament.
Bueno, cosa que volen començar abans a fer aquí a Espanya,
sí,
no?
Sí, sí. I després també és el primer país que va imprimir els diners. O sigui, diguem que és el primer país que va fer els bitllets com a tals.
Ostres, doncs déu-n'hi-do, no? Sona interessant. Té moltes coses... Bueno... De fet, sí, últimament ha sortit bastant als diaris.
Sí, 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 no? Sí.
Bueno.
No sé si... Clar, això seria una altra pista, potser. Digue-la, si vols, sí.
Bueno, és... Ara no sé si parlem del mateix.
Digues.
Té una molt bona igualtat home-dona.
Sí.
Però també es veu que s'ha registrat moltes incidències de violència domèstica.
Cert.
I no saben ben bé per què és. Uh-huh. Si és perquè potser genera una frustració a casa de que potser la feina una dona sigui la teva jefa, o bé perquè estan més conscienciats a denunciar quan passa.
Mm-hmm.
Llavors, l'altre dia justament hi havia un article, crec que era el setmanal del País, crec recordar, una pista més per mm-hmm. si algú ho vol buscar, parlaven amb diferents sociòlegs, psicòlegs i amb gent que, bueno, que vivia allà, i això deia que hi havia molta facilitat, que si, per exemple, crec que els pares tenien... Bueno, crec que els pares tenen com 20 dies de... No, 40 dies de baixa laboral.
Exactament. Molt bé.
I això està molt bé.
Doncs bé, amb això ja us deixem fins al proper programa i que avisem, serà molt i molt especial. Us recomanem que no us el perdeu. Doncs bé, moltes gràcies per escoltar-nos i fins aviat.
Adeu. Adeu.